Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amics oients. Arribem al Sendes número 544. Hem fet un llarg camí, una temporada més, i encara ens queda explicar-vos tres indrets, abans de fer un petit parèntesi. Som un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que en 25 minuts us apropa a un indret interessant de visita, a una ruta senderista i a un viatge arreu del món. Tres propostes, vaja, per no parar quiet. Les tres d'avui, darreres de la temporada, són les següents. Rasquera, a la Ribera d'Ebre, és un interessant punt de partida de rutes. Espais, per exemple, de la Serra de Cardó, com la Teixeda de Cosp, la Creu de Santos o la Vall i l'antic balneari de Cardó i les 14 ermites que l'envolten. També per anar cap a la Plana, al voltant del poble i al riu Ebre. De tots aquests llocs ens en parla tot seguit en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. El Xavi Tió ens porta de ruta avui a visitar Salts i Gorgs al Mar d'en Sol, un afluent del Llobregat entre Borredà i les Llosses, o el que és el mateix, entre el Berguedà i el Ripollès. Veurem fagedes espectaculars, palparem la història a les parets del castell de Palmerola i moltes coses més. Tot això en una ruta a peu que ens descriurà amb minuciositat. I com que ja olorem l'estiu, què tal si ens traslladem per una estona a les Illes Gregues? En Pedro Elvira ens porta cap a Santorini, una de les illes Cíclades i també una de les destinacions turístiques més importants del país alè. I ara, tot seguit, ens hi posem. Veniu? Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Acabem temporada en un dels punts del país on sempre, sempre, sempre ens reben amb els braços ben oberts, les Terres de l'Ebre. Avui trepitjarem muntanya i plana, principalment a la Ribera d'Ebre, però també entrarem al Baix Ebre. Ja sabeu que les muntanyes viuen alienes als límits administratius, o potser els límits comarcals no tenen massa respecte per les muntanyes. Bé, tant hi fa. Sigui com sigui, fem cap a Rasquera per conèixer el seu territori muntanyós, un cim amb fantàstiques vistes, un bosc i una vall excepcionals i unes quantes rutes patrimonials i històriques. Tots els seus imprescindibles, amb en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. Rasquera és a l'extrem sud de la Ribera d'Ebre. S'enfila uns 120 metres sobre l'Ebre, del que dista més o menys un quilòmetre i mig si ho féssim en línia recta. Hi farem turisme, però primer toca fer una mica el cabra. Rasquera té part del terme dins del massís del Cardó, al igual que Benifallet, Tivenys, Tortosa i el Perelló. Una serralada paralitoral calcària estesa de nord a sud amb paisatges molt interessants. En Joan Farnós comença definint-nos-els.
Heu d'imaginar un terreny bastant esquerp, agreste, diguéssim, amb molta roca, calcari, i us heu d'imaginar que hi ha dos parts molt diferenciades. La part de la vall és una part molt ufana, molt rica a nivell de vegetació, perquè es dona a la part aubaga i per el que et comentava de la riquesa d'aigües freàtiques, i en canvi la part solana, la part de llevant, és molt més seca, amb molta matera, molta argilaga i molt pinegral, encara que no ho sembli, és una de les característiques de la serra. Té molt pinegral, molta carrasca, aquí li diem carrasca, a l'alzina.
Cap al centre d'aquest massís del Cardó hi ha l'excepcional Teixeda de Cosp. S'allotja en la ferradura d'una abrupta vall, tancada per cingleres, o ròssics, com diuen allà, i que mira cap al nord-est. Si ens hi apropem motoritzats, cal agafar una pista forestal que surt de la carretera de Rasquera al Perelló. No té accés fàcil, hem de fer un últim quilòmetre de forta pujada a peu. La recompensa són teixos mil·lenaris, arrapats al terreny, i no pas quatre.
A molts termes s'hi troba la font del teix, o el teix no sé què, però sempre en singular. Aquí a Rasquera tenim un bosc de teixos, i és un bosc perquè hi ha més de 220 exemplars registrats. Se dona la circumstància que és el bosc de teixos més meridional de Catalunya, i fruit d'aquesta importància ha tingut diferents moments en què s'ha intentat conservar-lo. A partir dels anys 90 s'han fet diferents projectes, com per exemple marginació, perquè has de pensar que està en una tartera, en una zona molt escarpada, una obaga, un cingle molt penjat, i que la seva van fer margens perquè es pogués reproduir el teix. I ara estan en un projecte Life Taxus, que és un projecte a nivell europeu també, que busca conservar la zona perquè, ja us dic, és una zona única, quasi que diria Catalunya.
El teix, Taxus baccata, com a nom científic, és una conífera de tronc filós i torturat i aire misteriós. Un mira'm però no em toquis, perquè conté taxina, un alcaloide que ingerit pot arribar a ser molt tòxic. Això sí, mirar-los no ens enverinarà. I ja que hi som, anirem a veure el teix pare, al costat d'una font que s'anomena, com no, Font del Teix.
Però a partir de que comença ja el ròssic, ja l'espectacle dels teixos que t'estan sobrevolant és espectacular. I llavors hi ha un moment que arribes al refugi de la Font del Teix, que és una edificació per a acollir a possibles excursionistes en inclemències meteorològiques, no, és un refugi obert, no heu de pensar ni lliteres ni res. Doncs a partir d'allí hi ha tot l'espectacle de tot el que és el cingle de la Font del Teix i al fons està la Font del Teix, que té un dels teixos més monumentals que hi ha, amb el tronc d'uns 4 metres. Vull dir que estem parlant d'un exemplar molt gran.
Seguim pujant fins al cimal del terme. Des de la Font del Teix podríem agafar, per un corriol que ressegueix portells i carenes divisòries d'aigües, arribant a la Creu de Santos. Cim del Cardó, 942 metres d'altitud.
La visita és obligada, perquè les vistes són espectaculars. Si mires a llevant, veus el delta perfecte. Si mires al sud, veus tota la vall de Tortosa, amb l'Ebre al mig. Els ports ens queden al fons, mirant cap a sud-oest. I llavors, si mirem de cara al nord, tenim el Montsant, perfecte, es veu la línia tota retallada del Montsant, i alguns dies, bueno, hi ha gent que diuen que en dies clars se veu Mallorca, fins i tot. Vull dir que la panoràmica que tenim des de dalt de la Creu de Santos és 360, vull dir que és, de fet, és la visita més recomanable quan la gent va al balneari. Per què? Perquè, ostres, espectacular, la vista des de dalt és espectacular.
La Vall de Cardó és sota la Creu de Santos, mirant cap al nord-oest. Pertany a Benifallet i la centra, l'edificació de l'antic balneari construït al segle XVIII sobre un conjunt monàstic del 1606. Aleshores, l'envoltaren 14 petites ermites on els carmelites descalços s'hi estaven temporades propugnant una forma de vida de misticisme, de pregària i de solitud. Avui són una excel·lent proposta senderista. Des de les dependències de l'antic balneari també es pot pujar a la Creu de Santos. Cal tenir bones cames i capacitat de decisió per triar el camí.
El circ o l'amfiteatre de la Vall de Cardó permet que tingués un munt de barrancades per on anar pujant fins a la cota màxima, amb poc més de 4 quilòmetres per les rutes més curtes, amb un desnivell positiu de gairebé 500. Però bueno, també és una pujada que et permet anar fent descansos, perquè clar, el bo de que estiguem en una zona que havia sigut balneari vol dir que la majoria d'aquestes rutes havien estat traçades per a fer passejades molt suaus. És a dir, la gent a principis de segle portava molta calma. I sí, que volien arribar a la Creu de Santos, però ho feien xino-xano. I llavors, a molts llocs hi ha miradors, a molts llocs hi ha bancs de pedra, a molts llocs hi ha fonts, i això permet fer una pujada molt més gratificant.
I ara sí, el poble. Rasquera és un apinyat nucli d'uns 800 habitants. La part vella conserva dos portals i s'hi intueix una antiga vila closa. I la centra, l'església barroca de Sant Joan Baptista. A un quilòmetre hi ha l'ermita de Sant Domingo, punt de referència i de partida d'una ruta històrica.
Per exemple, la ruta de l'Ister, que és una de les rutes que és més popular aquí, perquè cau, diguéssim, arrencant-lo des de l'ermita de Sant Domingo, que per mi seria un dels punts de referència per a citar-te de Rasquera, sobretot per la panoràmica, fa cap en un punt de Guaita que està a la zona que nosaltres coneixem com a Punta de Coll de Pins. A la Punta de Coll de Pins, el 1938, el comandant Enrique Lister, que era cap d'una de les divisions que estaven al front de la Batalla de l'Ebre, hi va ficar un punt de Guaita, que té un niu de metralladora i una cova de refugi, perquè té una panoràmica excel·lent sobre les serres de cavalls i pàndols. I la gent gran mos diu que allí s'hi ficaven per mirar els moviments de tropes de totes les batalles que hi havia a cavalls i pàndols.
També al voltant de Rasquera es pot fer la ruta dels Templers, que porta fins al riu Ebre, davant mateix del castell de Miravet. O iniciar el Camí dels Frares, una circular que va a Cardó, passant pel Portell de Cosp i pel Camí Vell, i que recrea l'antiga ruta dels Carmelites Descalços cap al santuari. I per Rasquera, no oblidem, hi passa el GR7, que també, d'altres coses, la connecta amb Tivissa i Benifallet. En Joan Farnós recorda que Rasquera pot ser un perfecte centre d'operacions per caminar, descansar i, per què no, adquirir productes típics.
El viure en un terreny tan dur, tan ferèstic, ens ha ensenyat que hem de treballar molt per a guanyar-nos les garrofes. I aquí la gent està apostant moltíssim per vendre el seu producte. Des de pastisset fins a vi, oli d'oliva, mel, carn de cabra blanca, formatges d'aquí de Rasquera, una àmplia varietat, no només alimentària, sinó també a nivell d'artesania, com per exemple l'artesania de la Palma, que és molt famosa aquí a l'esquena. Abans també estem fent cabassos perquè era el que la gent utilitzava, cabassos o estris de diari. Però avui en dia, tot això dels outfits, pues bueno, la gent ja busca altres sortides.
Fundat l'any 1982, el Grup Cultural Rasquerà és una entitat que treballa per promocionar el poble des de tots els àmbits, com ens explica en Joan.
Per exemple, podríem parlar d'activitats vinculades a les festes populars. Fem un correfoc, que és el més antic de les Terres de l'Ebre. Això heu de vindre a veure-ho, eh? Tenim gegants, tenim grallers, tenim nanos, tenim balladors de jota. Després també estem molt vinculats amb els jocs tradicionals. Vam ser un dels capdavanters de la recuperació del joc de birles i avui en dia tenim un equip molt actiu, molt dinàmic, juntament amb altres pobles. Se fan recerca sobre temes locals i tenim diverses publicacions.
Com ara, per exemple, una topoguia de l'any 1991, un mapa de la Serra de Cardó del 1993 i el llibre Caminant per la Serra de Cardó, el que segurament voldreu fer des d'ara mateix, pujar aquesta serra del sud tan desconeguda, plena de barrancs, de cingleres, d'ermites, de fonts, de cims amb grans vistes i de deixos mil·lenaris.
Sendes.
Temps per fer senderisme, temps per saludar el Xavi Tió, que ja el tenim per aquí. Xavi, què tal? Com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
I que avui ens apunta una excursió que no passa per una comarca, no, passa per dues.
Ah, això mateix. Avui ens n'anirem cap al Berguedà i, en concret, a l'extrem oriental, tocant ja el Ripollès. I ens passejarem per Borredà i també per les Llosses per anar a fer una circular en sentit horari que ens durà primer a remuntar un preciós tram del Mar d'en Sol, un petit afluent del Llobregat, on contemplarem un seguit de salts i gorgs i també un parell d'antics molins. Després anirem a passejar per una magnífica fageda fins a assolir la Collada de Sobirans. Per l'altra vessant, acostar-nos en una anada i tornada ràpida a visitar el castell de Palmerola, baixar pel torrent dels Casons, on veurem tot un seguit de masies, anar a passar per un parell d'explotacions ramaderes, reprendre el curs del Mar d'en Sol, ara de baixada, i encara tindrem temps d'acostar-nos a una autèntica meravella natural, com és el Gorg del Sal, abans d'entrar de nou a Borredà.
I com dèiem, l'afegitó d'una petita població també, que és una autèntica meravella, també Borredà, que em sembla que és el punt de sortida, oi, Xavi?
Ah, això mateix. Anem a començar a caminar a l'aparcament de Borredà, on podem aprofitar per anar a veure la plaça Major amb l'església de Santa Maria i l'Ajuntament i la placeta amb tot de cases rústiques. I el que farem serà sortir del poble pel carrer de la Font i als afores anirem a traspassar la carretera que puja a Sant Jaume de Frontanyà. I per l'altre cantó, un sender ens baixa al petit barri de la Torre, 4 o 5 cases, a tocar del curs del Mar d'en Sol, en un racó frescal, i al cap de no res acabem d'arribar al torrent, just al costat del Gorg de la Ribera. És un gorg represat, amb l'entrada d'un antic canal, i aquí el que fem és agafem el Mar d'en Sol aigües amunt, el creuem igual una primera vegada i desemboquem en una pista cimentada que passa per la Font de Sant Joan, una petita surgència arran de terra, pel Gorg del Molí del Sobirà i, després de creuar la riera per una passera amb pilones de ciment, mor a l'edifici de l'antic Molí del Sobirà, on podem veure la sortida d'aigües del molí i, per la part de darrere, la bassa d'aigua que l'alimentava. La pista es converteix en sender entre el bosc, que ens duu el Gorg Verd, també represat, i que era l'entrada d'aigües del rec que alimentava la bassa del Molí del Sobirà que hem acabat de veure. Creuem de nou el torrent Agual fins a la propera masia del Molí de Campalans, sota el càmping del mateix nom, i a tocar arribem al Gorg de l'Enclusa, amb una presa que era la que subministrava aigua al Molí de Campalans. Creuem un parell de vegades més el torrent Agual i arribem al Gorg del Tell, aquest completament natural, amb un salt al damunt que es despenja per sobre de les pedres del llit del torrent. I poc més enllà, havent-lo traspassat de nou, arribem al Gorg de la Dama, aquest força gros. Aquí comencem a trobar exemplars de faig, creuem de nou la riera i arribem al Gorg del Roure i, poc més enllà, al Gorg Petit. Tots aquests darrers sobre el llit pedregós del torrent amb salts a les capçaleres. Ens posem en un tram d'Obaga, on hi ha la Fageda dels Desitjos, passem una mina, que és la Font de les Mosquetes, i de seguida arribem al darrer dels gorgs, és el Gorg dels Desitjos. A tocar ja tenim el trencall per on abandonem el Mar d'Ensol i també el municipi de Borredà, la comarca del Berguedà i la província de Barcelona, per entrar a les Llosses, al Ripollès i a Girona. Ens enfilem fort un petit tros pel camí del Rec de les Nou Fonts, que poc enllà s'aplana i creua per una pista l'esplèndida fageda de la Baga del Molló. Fins que, quan en sortim, anem a passar per la Masia de Subirats, des d'on tenim una vista magnífica de la fageda que hem traspassat, i la mateixa pista ens acaba de remuntar fins a la Collada de Subirats, és l'alçada màxima de l'excursió d'avui. Per l'altre cantó baixem al rodal dels Casons, on hi ha Cal Bernat, i aquí fem una anada i tornada d'un parell de quilòmetres que per la Collada de Cal Jaume ens acosta a Palmerola. És un turó on hi ha una masia força gran, amb un pou al costat, l'ermita de Sant Vicenç i també el castell de Palmerola. Era una antiga casa forta, esmentada ja el 1227, reedificada el 1437, després de ser enrunat quasi del tot, i restaurat en estil neomedieval el 1973. Actualment, i llastimosament, però, tots els edificis han estat vandalitzats, cosa que no priva, però, de tenir unes bones vistes cap als Rasos de Tubau, al nord, i cap a la Serra de Picancel, a sud-oest. D'aquí, de Palmerola, tornem per la Collada de Cal Jaume fins a Cal Bernat i continuem davallant per la mateixa pista, passant per d'altres petites i no tan petites cases de pagès que conformen el rodal dels Casons. Per la Baga del Castell anem baixant el torrent dels Casons fins a arribar a la Massaneta, masia i granja ramadera, i poc enllà a la Massana, a tocar ja de la carretera de les Llosses. El que fem és seguim aquesta carretera uns 600 metres fins al Coll de Borredà. Aquí la deixem per passar al costat del coll, una altra gran masia i explotació ramadera. Passem també vora la gran bassa de Camadoca i per entre camps de sembrat i trams de bosc arribem al Sobirà. És un grandiós casalici, just al punt on deixem la pista, passem per una petita bassa i per la carena del Sobirà, per dintre d'una roureda preciosa, baixem a retrobar de nou el Mar d'Ensol. Ara l'agafem aigua savall, anem a traspassar el petit barri de la Torre, creuem la carretera de les Llosses i per un senderó acabem de baixar fins al gran i preciós Gorg dels Sales. Una magnífica despedida abans de pujar de nou a entrar a Borredà.
I després d'aquesta minuciosa descripció de la ruta, toca fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 18,3 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Desnivell.
480 metres de desnivell positiu acumulat.
Temps.
Posem-hi ben bé unes 6 horetes per tota aquesta super quantitat de llocs interessants per on passarem.
Grau de dificultat de l'1 al 5.
Posem-hi un 2 sobre 5, no té més dificultat que el desnivell i la distància.
Wikiloc.
Doncs trobareu a Wikiloc la proposta d'aquesta excursió amb el nom Borredà, Salts i Gorgs del riu Mar d'Ensol, Fageda del Molló, Castell de Palmerola, Coll de Borredà, Gorg del Salt, d'un dels usuaris més coneguts de Wikiloc, que es diu Arill.
Doncs nosaltres, Xavi, tanquem la temporada. Hem donat tot un curs sencer de possibilitats i de rutes i de sortides. Ara toca gaudir-les aquest estiu i ens retrobem al setembre. Gràcies.
Salut i república.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, sóc Pedro i us explicaré un viatge que he fet recentment a Santorini.
Grècia és el mar, un destí ideal per tothom a qui li apassionen les destinacions costaneres. No en va té gairebé 14.000 quilòmetres de costa i és l'11è país del món amb més longitud de litoral. Té 7 arxipèlags que contenen 1.400 illes, de les quals tan sols 227 són habitades. Sí, ho reconeixem, és aclaparador, però no us preocupeu, centrarem el tret en Santorini, una de les més conegudes i apreciades. Un petit arxipèlag circular, d'origen volcànic i de tan sols 73 quilòmetres quadrats. Excel·lent epíleg de la temporada, els quaderns del viatger.
Vaig estar 2 dies, concretament a Santorini. Santorini forma part d'un petit arxipiélag que té una forma circular i està format per petites illes volcàniques. Santorini, diguéssim, és l'illa principal i té forma de mitja lluna. I està localitzat al sud del mar Egeu. És, en essència, el que queda d'una enorme explosió volcànica que va succeir fa més de 3.500 anys. I per aquest motiu es considera Santorini una joia de les illes Cíclades perquè és absolutament diferent a totes les altres i a qualsevol de les que formen part del mar Egeu. Fira és la capital de Santorini i es troba a la zona més oest de la illa i està ubicada a 260 metres sobre el nivell del mar. El poble està mirant a la caldera del volcà, que és la part central on hi havia el volcà que doncs, està enfonsat. Són típiques de Fira les cases que estan encalades així en blanc i moltes que estan excavades dins de les roques volcàniques. No és molt gran. Està formada per molts carrerons i comerços també encalats en blanc, però és una ciutat bastant petita. Oia és potser el lloc més desitjat de la illa de Santorini, fonamentalment per la fama que tenen les seves postes de sol, que són conegudes arreu. Jo vaig viure això. A l'hora de la posta de sol, tota la població i tots els turistes busquen un lloc per veure-la. I és una sensació així com bastant emocionant. Hi ha moltes terrasses i per prendre pues, una copa de vi o un cafè mentre la veus, però tampoc cal anar a un restaurant, sinó que et pots posar en qualsevol carrer que dona al mar i et dona la possibilitat de veure la posta de sol i la pots admirar tranquil·lament. Oia és més coneguda per les postes de sol, tot i que Fira, que és la capital, també les pots veure. El caràcter religiós de Grècia ha influït molt en aquestes petites capelles que tenen la cúpula exterior blava i que adornen molt tota la illa de Santorini i concretament Oia és potser el lloc on aquesta cúpula, la típica foto que es veu de Santorini, és una cúpula d'una església que està concretament a Oia. Santorini no és el destí més oportú per la gent que vagi buscant platges, però platges n'hi ha i concretament nosaltres vam anar a un parell i voldria fer menció especial d'una d'elles que està a prop d'Akrotiri, que és la platja vermella. La platja vermella és una platja que és tota de roca volcànica vermella i realment quan arribes la visió és espectacular perquè és un penya-segat, tampoc molt gran, però considerable, amb tot un munt de roques caigudes sobre el mar que configuren la platja i a sorra et pots estirar amb la tovallola, però clar, el contrast del vermell amb el blau del cel i el mar és bastant espectacular. La gastronomia és la típica grega, l'amanida grega, que és ben coneguda, porta la feta, que és el formatge estrella d'aquesta amanida, olives, pebrot i tomàquet, fonamentalment. A part de l'amanida grega, per exemple, ells fan molt les verdures amb molta espècie, carns i peixos també variats, la carn de porc, fonamentalment, i també una cosa que és molt coneguda, que és la moussaka. La moussaka és una espècie de lasanya, amb una mica també de beixamel, però que fonamentalment està feta amb albergínia. I realment la recomano perquè està boníssima. Crec que l'imprescindible és perdre's pels carrers tant d'Oia com de Fira, passejar, perquè cada racó doncs, pot ser una postal, a la gent que li agradi la fotografia pot tenir un problema perquè cada instant vols fer una fotografia perquè canvia la llum, veus un racó diferent i sempre està el mar, el blau del cel, el blanc de les cases i aquest contrast és molt llaminer a l'hora de fer fotografies. I sí que, evidentment, recomano que qui vagi ha d'anar amb la càmera a full. Crec que a Santorini la defineixen més els colors, que serien el blau, el blanc i també els ataronjats de les postes de sol. Si Santorini l'hagués de definir amb una sola paraula, em costaria, i per tant no utilitzaré una sola paraula, la definiria com un autèntic balcó al mar, donat a l'explicació que t'he fet abans de que Tanoia com Fira són pobles que estan literalment colgats dels penya-segats de Santorini. Llavors, es parla moltes vegades de poblacions que són balcons al mar, un balcó al mar, però potser el balcó al mar que més autèntic he visitat ha sigut l'illa de Santorini, i així la definiria, com un balcó autèntic al mar.
Punt i final, aquí acaba la nostra ruta, un camí que hem construït entre l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de tots vosaltres, edició i presentació, Jaume Monés. Nosaltres ens prenem un petit parèntesi, però seguirem treballant per oferir-vos més continguts que ens ajudin a conèixer i, per tant, estimar casa nostra i la resta del món. Mentrestant, escolteu-nos quan vulgueu a la xarxa més.cat i a les emissores sindicades. Salut, bon estiu i molt bona ruta. Thank you.